Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i el que fem és començar Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20. Divendres avui, 13 d'abril del 2018. Divendres i 13 o divendres i que cau amb 13 d'abril. Ho dic per si ets supersticiós o no. Crec que és més anglosaxó això que no pas nostre, però el divendres i 13 doncs també és una d'aquelles dates marcades. Sorpresa, per cert, sorpresa. Sí, sí, està plovent, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Estem a 11 graus, buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez del diari La Mañana per parlar de les propostes de música en directe de cara al cap de setmana i també per escoltar el seu Melo Malo. Anirem a parlar de marisc avui. Connectarem amb el Cosme García. A veure on el trobem, si va amb barca, si va caminant o va amb cotxe, però parlarem de la Fira del Marisc. I el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una, amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim la Nacional 240 i parlem de propostes d'oci de cara al cap de setmana i també fem la repassada de les estrenes de la cartellera de cine amb la Laura González i el seu espai el divendres de cine. I a partir de dos quarts de dues, avui farem programació, programa doble, perquè tenim l'Espai Groc, com habitualment, però ens hem guardat un momentet també, perquè ens visitarà el Xavier Amat, des d'Orum Center, perquè ens han de parlar d'una jornada que s'està realitzant ja a la Universitat de Lleida, però que tindrà recorregut més enllà d'avui, per això en parlem. Porta per títol Les dues cares de les noves tecnologies, e-teràpies i noves addiccions. I ja us avanço que parlarem de xifres i de realitats. Vaja, almenys jo, perquè les xifres que ja m'han passat, molt superiors a les que em pensava. Les noves tecnologies benvingudes siguin, de veritat que ens fan la vida més fàcil i no ens n'adonem i no les valorem, però també comporten nous problemes. I al comportar nous problemes també doncs, s'ha d'adaptar tot. Com es detecten aquests nous problemes i com es tracten aquests nous problemes. Fixeu-vos que ja dic la paraula addicció. En parlarem, també a tres quarts de dues. En fi, com et deia, 11 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica de cara al que queda de dia i el cap de setmana. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel molt ennuvolat a les comarques de Lleida, encara amb precipitacions que van generalitzant-se de sud a nord del territori, que han de ser localment fortes i amb tempestes encara. Aquesta tarda afectaran sobretot la zona del Pirineu i la meitat nord, de fet, amb una cota de neu a 1.600 metres i avui amb avisos grocs per allaus a aquesta zona. Les temperatures no variaran, hi haurà màximes de 16 a Lleida, 15 graus a Balaguer, 14 a Tàrrega, 13 graus a la Seu d'Urgell o a Viella. El vent continua fluix, variable amb tendència a bufar de l'est i sud-est. Demà dissabte tindrem un cel molt tapat tot el dia amb probables precipitacions amb una cota de neu entorn als 1.800 metres. Les temperatures no variaran gaire. S'espera mínimes de 7 a Lleida i a Tàrrega, de 6 graus a Balaguer, també a la Seu d'Urgell i de 3 a Viella. El vent bufarà fluix i variable. I diumenge tindrem una jornada més assolellada, encara amb restes de núvols al matí, tarda amb més sol, amb unes temperatures que pujaran de dia, ho faran de manera localment notable. En general, l'augment serà d'entre 4 i 8 graus respecte a les del dissabte. El vent es mantindrà fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Oh! cançó de divendres, eh? Són els Maroon 5 amb els Animals. Arribem a les 12:25 minuts i el que fem és buscar tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant d'algun problema que hi ha hagut aquesta matinada a la xarxa viària lleidatana. Tres vehicles han col·lidit a la matinada per causes que encara s'estan investigant a la A2, a l'alçada del Carràs. L'avís del xoc ha estat rebut pels serveis d'emergència a les 2:04 de la matinada en el punt quilomètric 451 sentit Fraga i els 5 ocupants implicats han resultat il·lesos, segons el Servei Català de Trànsit. Ho diem sempre i ens fem pesats i potser de tant dir-ho al final per la eficàcia, però a la carretera s'ha d'anar sempre amb compte, sempre. No és que les carreteres siguin insegures, però el mínim descuit, el mínim moment que perds l'atenció a la carretera pot ser fatal, però és que si a més tenim condicions meteorològiques adverses, com pot ser doncs amb pluja, amb vent, amb neu, a la sortida o a la posta de sol, que tenim doncs unes llums diferents, doncs encara hi hem de posar molta més atenció. Per tant, el que diem sempre, a la carretera, sisplau, molt d'ull, perquè estem a les portes del cap de setmana i dilluns hi hem de tornar a ser tots aquí, eh? Els preus pugen una dècima al març a Lleida i situen la inflació anual en l'1,3%, les verdures fresques, els carburants i l'impacte de la Setmana Santa en els sectors turístics impulsen a l'alça l'IPC.
Estàs informat.
Endesa estén una nova línia elèctrica subterrània a Lleida per millorar la qualitat del servei a més de 3.200 clients. L'actuació ha consistit en unir dos centres de transformació amb l'objectiu de garantir la continuïtat del subministrament davant possibles incidències. I la Diputació de Lleida ja ha abonat prop del 95% dels rebuts que erròniament havia cobrat per duplicat. La incidència ha afectat 122.000 càrrecs de contribuents corresponents al cobrament de diversos impostos delegats per part de 194 ajuntaments. L'aerolínia Jet2.com connectarà el proper hivern l'aeroport de Lleida Alguaire amb el de Londres Stansted. La companyia britànica oferirà uns 5.000 seients en els prop de 3 mesos que oferirà aquest enllaç directe que tindrà freqüència setmanal. I la setena mostra de la truita de riu d'Alfarràs potenciarà la cuina creativa amb un taller de l'Aula Gastronòmica de Lleida. El certamen se celebrarà del 20 al 22 d'abril amb la tradicional degustació dominical que tindrà com a pregoner el xef Jordi Vidal. L'alcalde d'Alfarràs, la setmana vinent el convidarem a que vingui aquí amb nosaltres, el Clever Esteve, per presentar aquesta setena mostra de la truita i per parlar de manera més extensa del programa que ens tenen preparats. Anem a parlar d'esports, com sempre ho farem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que estem a portes d'un nou cap de setmana. Anem a parlar de les cites esportives principals d'aquest cap de setmana. En futbol tenim un partit transcendental. De fet, ho són tots 5 els que queden. Demà dissabte, a les 7 de la tarda, Lleida Esportiu, València-Mestalla. És un partit transcendental perquè una nova ensopegada, jo crec que, home, potser si ens agafem amb allò de les matemàtiques, mentre matemàticament sigui possible, doncs podem dir que, escolta, anem a esperar una setmana més, eh? Tenim una setmana més de coll, però vaja, una derrota ja ho posaria molt difícil. De fet, Gerard Albadalejo, entrenador de Lleida Esportiu, ja ha dit que difícil, no impossible, però difícil, difícil ho està, i molt, però pas a pas. Ara, això sí, hem de comptar els 5 partits que queden, els hem de comptar com a victòries si no malament anem. En bàsquet, també està difícil, però de moment depenem de nosaltres mateixos. Avui divendres, a 9:15, Castelló força Lleida. Una victòria donaria, amb una victòria es donaria un pas de gegant, una derrota ho podria complicar tot o ho podria precipitar tot ja de manera pràcticament definitiva. I amb hoquei, diumenge, 12:00, després d'aquesta aturada d'aquestes darreres setmanes, a les 12:00 al pavelló 11 de setembre, Lleida llista Palafrugell per seguir mantenint aquesta posició de privilegi a la classificació de la Hockey Lliga.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com sempre, arriba Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I amb la Mari Carmen ja sabeu què fem. Fem memòria i recordar el que passava fa 25 anys, tal dia com avui. Ja ens hem plantat el 13... Divendres 13, avui.
Exactament.
13 d'abril del 93, però dic, a l'any, ara, no. A l'any 2018, divendres 13, per algun supersticiós, també té un significat així, un divendres 13.
Com que jo no sé
és més anglosaxó, no sé què és el divendres, o és més americà.
No ho sé.
Ah, el divendres, o sigui, el martes i 13 ni te cases ni t'embarques, i el divendres 13 no sé quina dita.
Deu ser una cosa americana, vale.
Sí.
Doncs parlem perquè ja recorden que dèiem de l'avançament de les eleccions, que no va sorprendre els partits de Lleida, solament Esquerra Republicana de Catalunya va donar a conèixer els seus candidats al Congrés i al Senat. El CDS va repartir 1.000 fullets sobre la petita empresa. Els dirigents dels partits van coincidir en manifestar que estaven preparats per la campanya electoral. La píldora i el DIU eren en aquells moments els mètodes anticonceptius més usats. El Centre Municipal de Planificació Familiar va atendre 3.784 visites l'any 92. Aquest centre va lograr durant l'any 92 333 noves visites. Es van realitzar 774 consultes ginecològiques i 122 proves d'embaràs. Era una novetat i les persones, les mares, les senyores ho van aprofitar.
De totes maneres, recordem que la píldora i el DIU és un mètode anticonceptiu, però no és barrera contra les malalties de transmissió sexual.
No.
Ull amb això, perquè una cosa és anticonceptiu i l'altra barrera de les malalties, que a vegades diu, no, és que jo ja tinc el DIU. Però si vas sense protecció, pots encomanar-te una malaltia i encara pot ser pitjor.
Molt perillós, que és el que està passant als països, que no estan desenvolupats encara, els països africans i alguns asiàtics. Bé, doncs Lleida estava preparant fa 25 anys per acollir, s'estava preparant per acollir un congrés d'alcohòlics, alcohòlics rehabilitats, per debatre sobre la relació de la joventut amb l'alcohol. L'Ajuntament de Lleida va cedir el pavelló de vidre i es va fer càrrec de les despeses del dinar de cloenda i la Diputació va pagar tota la publicitat. L'associació dels Alcohòlics Anònims de Lleida, que ja doncs, ens visitava aquí als nostres programes, estaven ja molt, molt, molt espantats i estaven treballant intensament perquè ens deien, personalment ho puc dir, que hi havia nens de 13 i 14 anys que estaven alcoholitzats. O sigui que ja fa 25 anys l'alcohol... I sempre diuen ells, els de l'associació aquesta, pobres que estan treballant en aquest tema, diuen que l'alcohol és una droga dura. Per tant,
és que...
no solament són les drogues, sinó que l'alcohol és una droga dura.
És que no fa massa he vist un documental, crec que de la BBC, vull dir que no... que parlava de que l'alcohol és la droga que avui en dia mata més gent al món i que està legalitzada i fins i tot ben vista en segons quins cercles.
Sí, i en segons quins països...
És a dir, el primer problema que tenim és que no la percebem com una amenaça, l'alcohol. I a partir d'aquí, evidentment, passa tota la resta.
I te la venen a les botigues. Bé, doncs, la crisi, també tornem a parlar de la crisi, va disparar a més de 9.000 el nombre d'aturats. El sector serveis va registrar la pujada més important. A Catalunya, la xifra es va situar a la banda del 4%, i l'índex de l'INEM va arribar als 2.600 parats a nivell estatal. A l'Estat, en 3 mesos, l'atur va créixer més que en tot l'any 1992.
Vaja.
La patronal i els sindicats culpaven a la política econòmica de l'augment d'aturats.
Ja.
I bé, acabem la setmana, acabem dient que van ser detinguts 3 membres d'una xarxa de narcotràfic que operava a la Seu d'Urgell. Van confiscar haixís i coca per valor d'un milió de pessetes. La policia els seguia ja a la pista des de feia un any.
Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana i fins la propera.
¿En qué se parecen este sonido? y este otro. Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Herrera en Cope.
Estàs informat.
Doncs ara que també ens agrada, com cada setmana, conèixer les propostes de música en viu, a veure si meteorològicament parlant es tanca un pelet l'aixeta, i es poden començar a fer coses a l'aire lliure de manera regular. Conectem amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, que el agua es vida y está muy bien, pero bueno, a ver, con mesura también, que para las cosas al aire libre no ayuda,
Como agua de mayo, se dice, estamos bueno, en abril. Bueno, es, en abril agua es mil también, bueno. O sea, estamos en las mismas.
Bueno, que lo que digo, que sí, que debe de llover y tal, pero bueno, vale, ya... Sí,
pero recuerdo que hace unos meses estábamos todos en alerta por la sequía.
Sí, correcto, y ahora nadie se acuerda. Como ha llovido dos semanas, pues ya está, ya no hace falta pensar nada, ni dejar de tirar el agua, ni nada. Somos de, bueno, no sé, somos
de subsistencia.
No, y olvidadizos, porque el problema del agua no está este año, no estará, porque hay mucha nieve y ha llovido mucho, pero puede volver a estar presente el año que viene o dentro de dos años, pero bueno.
Sí, bueno.
En fin, Andrés, venga, proponme. Va, que tengo ya la agenda a tope, pero tú proponme.
Pues mira, vamos a ir a la sala Café del Teatre, que ahí siempre hay cita obligada. Esta noche de viernes a las 10:30, 10 euros, en concierto está la Nuria Graham, que es una de las perlas más brillantes de la cantera de Vic, que vuelve otra vez a Lleida para presentar el contenido de su trabajo más personal, que es, como es en inglés, que eso, Toes It Ring a Bay. ¿Os habéis enterado? Pues lo mismo. El sábado noche a las 10:30, 12 anticipada, 15 en taquilla, en la sala albergará la presencia de Cicle. Esto sí que es una banda madrileña que es...
Cicle es Cycle.
Diferente.
Cycle,
sí. Bueno, Cicle. Ahí pone, vale. Cicle. Que está con la sugerente voz de la chica, la China Patino. Estuvo hace poco en Binefar y bueno, son resultones. Uh-huh. Y el domingo a las 7, 8 anticipada, 10 en taquilla, queda reservado para la sexta entrega, la sexta edición de la Diada del Garrotín, que esto lo hacen cada año. Entonces, pues que los que le vaya la rumba y todo eso, allí tienen una cita. Uh-huh. Tenemos en Navoite, tenemos esta noche a Casino Montreux, que es una banda a tributo a Deep Purple. Yo los he visto un par de veces. Supongo que los veré por tercera vez. Estuvieron hace 4 años en el Stones, que ya no existe, y hace 2 años también aquí en Avoite. Hacen todo versiones de esa banda que por la cual yo siempre he dicho de que me volví rockero definitivamente, como son los Deep Purple. ¿Quién no ha tocado el Smoke on the Water cuando ha cogido una guitarra? El riff más famoso que se ha hecho.
Vaya, pero es un grupo de versiones, ¿eh?
Sí, es un grupo de versiones, pero los cuales son de los pocos que salvo de las bandas tributo. Todo el mundo sabe que no estoy de acuerdo con ellos, no me gusta que la gente copie, pero estos cogen los temas y luego las improvisaciones se las llevan a su terreno. Entonces, lo cual dice mucho por su parte. Además, estuve hablando con ellos y me dijeron de que tienen otros proyectos paralelos de grupos de rock con repertorio propio, pero no le salen los bolos. O sea, tienen que buscar la vida como pueden.
Hombre,
bueno, pues eso.
Se entiende.
Sí, pues los que les vaya esto y los que les va el pum, pues en esta misma sala mañana sábado, anticipada 10 euros en taquilla 12, están Pilseners, que son de Barcelona, y Cody de Silenci, que son de aquí de Lleida, y bueno, a partir de las 10:30 de la noche. Tenemos también otra historia, el Fisure también se suma este fin de semana a las actividades. A las 11:30 del sábado, por 5 euros, el colectivo de pinchadiscos leridano B-Sides, B-Sides, pues organizan la fiesta Morsa Night, y donde van a estar pinchando pues algunos DJs destacados de Barcelona, Palma de Mallorca y Lleida.
Muy bien. Pues, oye, que si vamos fatal de tiempo hoy, sí, hemos, pues venga, hemos dado ya interesantes propuestas. También lo que me interesa, como cada semana, es escuchar el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas de la mañana y escucharlo por los viernes aquí. Así que, como cada viernes, curiosidad a ver el Melo Malo de esta semana, Andrés.
Sí, además es curioso, porque lo que son las cosas, Kirk Hammett y Robert Trujillo, guitarrista y bajista de Metallica, de la gran banda esa que yo tanto me gusta, recibieron una clase de flamenco aprovechando su reciente paso por Barna, o sea, por Barcelona Sincero, por Barna, que le llamo yo, donde el pasado 7 de febrero llenaron y convencieron en el San Jordi con su última entrega discográfica. Los dos músicos californianos no acudieron a ver la típica sesión de tablao, sino que se presentaron en casa de Flora Albaicín, que es la titular de la escuela de flamenco más antigua del mundo, para quien este arte va más allá de la música o el baile, es una forma de expresar sentimientos. Ambos se interesaron por Lorca, el cante antiguo, la seguidilla, la soleá, el taranto, el tanguillo y todos los instrumentos que se utilizaban originalmente en el flamenco antes de que la guitarra adquiriera su máximo protagonismo. Kirk y Robert asistieron a una clase teórica sobre la historia y las variantes de los palos del flamenco antes de comenzar a tocar. La discreta Flora comentaba que se les veía con muchas ganas de aprender. Nadie duda a estas alturas que para tocar cualquier variación del universo del metal se exige precisión y rapidez. Es decir, que hay que ser muy buen músico y tanto Robert como Kirk lo son. Por eso se entendieron a la perfección con la maestra. Además, es preciso reseñar que el padre del bajista, de origen mexicano, había sido guitarrista flamenco. Los dos músicos anularon sus compromisos para estar con Flora durante 4 horas, tiempo en el que practicaron varios palos del flamenco con unas guitarras encargadas al luthier Jordi Oliveras, expresamente para la ocasión. Conectamos a la primera, hablamos el idioma de la música y nos podíamos entender, recuerda con satisfacción Flora. Les gustó tanto la clase a los dos monstruos del rock que acabaron las prácticas entre besos y abrazos y llevándose las guitarras utilizadas. Ahora están buscando profesor de guitarra flamenca en su California natal. Flora afirma que veo la misma pasión en el público heavy que en el flamenco. Los dos tienen duende. Y además les tuvo que explicar a ambos el significado de parranda, ya que Metallica tenía reservada como sorpresa de su concierto barcelonés una versión de El muerto vivo de Peret. No estaba muerto, estaba de parranda. Es decir, Metallica con duende. Con duende. Oh, yeah.
Curioso, ¿eh?
Curioso, pero fíjate, van a la mía. ¿Te acuerdas que el año pasado me hicieron flamenco del año?
Sí, señor.
Se sorprendió. Dice, tú con lo rockero que eres tú, con lo que te gusta a ti Metallica, pues mira.
Sí, señor.
A Metallica también les gusta el flamenco.
Pero bueno, ¿ves? Dos mundos tan diferentes a priori, que estén tan conectados en definitiva.
Ya lo que hemos dicho siempre, la música es buena o es mala.
Sí, señor.
Y hablando de flamenco, por cierto, mañana sábado hay un festival de flamenco en el Escorchado.
Ah, vaya.
Para
vaya.
La gente que los... Y también hay que, quiero decir, antes de cerrar, de que mañana el día 14 de abril, sábado, o sea, nos dijo adiós hace 7 años Damià Sanz de Ambapará cuando estaba actuando en directo.
Sí, señor. Sí, señor.
Por la noche. Vaya, un saludo y un recuerdo para él.
Sí, señor. Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, Ricard. Larga vida. Oh, yeah.
Viu Sant Jordi amb el periòdico i Abacus Cooperativa. Subscriu-te al periòdico per 30 euros i rebràs una targeta regal d'Abacus pel mateix import. Entra a subscripcions.elperiòdico.cat o truca al 902 14 33 00.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15. Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs un minut ja, per sobre de 3:15 d'aquest divendres 13 d'abril. En 30 segons marxem allà. Mira, veus, aquest és un d'aquells dies que m'agrada fer connexions fora, però jo he assegut aquí a l'estudi còmodament perquè està plovent encara a la ciutat de Lleida, seguim a 11 graus. Marxarem cap a l'esplanada del camp d'esports, però abans et recordo que més de 1.000 persones vinculades a Càritas Catalunya participaran demà dissabte 14 d'abril a la quarta trobada de Càritas Catalunya, que tindrà lloc a Lleida, al pavelló 3 i 4, que ja es va acabar el període d'inscripcions, que ja en vam parlar amb el president de Càritas Catalunya i amb la delegada de Càritas a Lleida. L'objectiu d'aquesta trobada és aprofundir en el compromís i la tasca de transformació social que desenvolupen les 10 càrites diocesanes amb seu a Catalunya. Doncs escolta, que es fa a Lleida.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Anem a posar una mica de bona cara, de ritme, de música, amb aquest divendres. Aquesta també podria ser una bona cançó de divendres, eh? D'aquestes cançons que t'aixequen d'on estiguis assegut. Home, si estàs conduint no t'aixequis, si estàs a la feina i el cap t'està mirant tampoc t'aixequis a ballar, però si no és cap d'aquests casos, mou una mica. Escolta, anem cap al camp d'esports, cap a l'esplanada del camp d'esports més concretament, perquè tenim una cita amb la Fèria del Marisco, on Cope som col·laboradors i on, igual que el Caragol Tour, ara m'ho confirmarà el Cosme García, però jo crec que hi hem sigut des del primer dia. Cosme García, què tal? Bon dia. Anem a veure si recuperem aquesta connexió amb el camp d'esports. Home, tal com estan les històries d'aigua, no m'estranya que puguem haver perdut aquesta connexió. Cosme García.
Hola, què tal?
Ui, Cosme, t'escolto llunyíssim.
No, jo te sento perfecte.
Però, a veure, estàs a terra ferma o estàs navegant?
Bueno, jo diria que he entrat amb el teix aquí davant de l'esplanada del camp d'esport, no? Però, bueno, jo ara li preguntaré al Javier, que és el responsable que porta això des de Galícia. Bueno, la veritat és que són de Vigo, ells són de Vigo, ja són molts anys que venen aquí. Jo li preguntaré que aquest any han portat un argument que altres anys no portaven, que és l'aigua. Però bueno, anem a començar amb la gent que tenim aquí, perquè bueno, s'estan preparant ja primer una presentació que es fa als mitjans de comunicació, en aquest cas, s'invita bueno, a la cadena COPE com a col·laboradora, s'invita a diferents regidors, estarà Toni Postius, estarà Joan Vilella, estarà Paco Cerdà, estarà Sara Mestres, entre altres regidors aquí a aquesta gran esplanada, que també hem de dir que s'ha ficat una gran carpa.
Oh,
una gran carpa. Una gran carpa que encara que plogui s'ha salvat, això, no? I, per altra banda, el que vulgui, té que bueno, que vingui a comprar-ho i se l'emporti, si vol, també. Mira, jo només t'he dit, abans de passar amb els que tinc aquí invitats, que dic aquí, prepara't, eh?
Sí.
Cipirones a la planxa. Samborinyes a la planxa. Gran mariscada. Jo estic llegint només alguns ròtols, eh?
Mm.
Navajas a la planxa. Langostinos a la planxa. Aquesta és bona, aquesta que ve ara. Pieira a l'horno. Aquesta ja t'agrada. Ja veig que t'agrada.
No me n'ha deixat d'agradar cap encara.
Mejillones al vapor. Centollo. Rei, buey de mar. Buey de mar i acabaré amb el pulpo a feira. És algunes de les especialitats que aquí es podran degustar. Jo suposo que ara sí que ja l'he liat, perquè jo vaig demanar, Ricard, tinc que entrar amb aquesta connexió, perquè sé que el que fa assumpte al dinar, menjars i tot això, és molt important. No?
I jo ja saps que et vaig fer mala cara, però no pel tema, sinó per l'hora en la que fem aquesta
bueno,
connexió.
Algun dia demanem al director si et deixa vindre tu a fer les connexions, si em quedaré jo.
Ui, però...
Pepe Terceiro, és el president del Centro Galego de Lleida. Suposo que està bé satisfet, però que té... està molt content de l'Ajuntament de Lleida, però déu-n'hi-do la burocràcia per poder muntar un event d'aquestos, no? Que cuesta mucho, digo, la burocracia para conseguir este evento, ¿no?
Bueno, cuesta un poquillo, pero bueno, son las ordenanzas del Ayuntamiento y no se puede hacer nada más.
Vamos a ver, explícame un poquito cómo hiciste el contacto. Primero eran de Ogrove, ahora os traéis de Vigo. ¿Por qué se hace esta Feria del Marisco? ¿Porque queréis vosotros un poquito decir, aquí está Galicia porque veo todo lleno de banderas de Galicia, o porque la gente de Lleida deguste marisco de calidad?
Bueno, hay las dos cosas. Primero, que nos gusta que la gente de Lleida, la que no puede ir a Galicia o la que no ha ido, pues que también disfrute del ambiente gallego y de la gastronomía gallega. Y más a más, pues bueno, nosotros también queremos que se sepa que el Centro Gallego existe en Lleida.
Yo quisiera también que me explicara un poquito el señor Terceiro de aproximadamente como cuántas personas podrían llegar a pasar este año. También tenemos que decir que la lluvia solamente es ahora, por la tarde remite a la lluvia. Mañana va a ser un tiempo pues más apacible.
Bueno, además ya han dicho que no plourá,
¿eh? Sí, no, al Armando Álvarez seguro que donará pues buena vivencia, ¿no? Pero bueno, Terceiro, ya para acabar, esto sería como un preámbulo de la fiesta mayor de Lleida, la cual también se podrá degustar pues la gastronomía de todas las casas regionales, y especialmente la gente viene a comer pulpo a gusto y empanada a vuestro centro, ¿no?
Bueno, incluso te voy a decir que la semana que viene, el día 22, también hacemos la Feria del Pulpo en Barrios Nord, de la cual también esperamos que nos visiten, como cada año, todo el mundo que quiera. Y esto es un preámbulo de la fiesta mayor y de esto que acabo de decir.
Doncs ara veiem el senyor Osorio, o si no ve el senyor Osorio es com si faltés algo, porque este es un gallego emigrado. Es un gallego que lo debían de echar allí de Galicia y dice, ¿a dónde lo enviamos? Al Ayuntamiento de Lleida, ¿no? Y ahora ve el señor Osorio. Intentem agafar al Javier, que és el responsable. És el responsable, el senyor Javier és el responsable d'aquest event, vamos. Que puc dir que ara ja són moltes les persones, que acaben d'arribar, representants de les cadenes regionals, de totes les cadenes regionals.
És la Feira do Marisco, Feira do Marisco, eh?
Feira do Marisco, sí. Intentem a veure si trobem aquí al Javier, que és el responsable, i ens dirà exactament què és el que han portat des d'allà. Jo sé que, a més, Javier, és el responsable d'aquí, però que també que la pastisseria ve de Santiago de Compostela. Javier, explícanos un poquito el evento. El tiempo ya nos han dicho que se va a arreglar, ¿eh? No te preocupes, hemos hablado con nuestro meteorólogo y ha dicho que se va a arreglar. ¿Para qué habéis traído agua si no la hemos pedido?
Buenos días. Bueno, pues mira, el evento es un poco lo mismo que todos los años. La panadería tiene la misma de Santiago de Compostela. Empanadas, panes gallegos, quesos, orujos, tartas, junto a todo. El tema del marisco, pues más o menos como todos los años. Este año viene algún marisco menos, porque con la temporada que tenemos no están todos los mariscos como deberían estar. Pero bueno, en principio más o menos como todos los años.
¿Es buen momento este para el marisco?
Es buen momento. Lo que pasa, bueno, es así un poquito el tema del temporal, que la gente no puede salir a faenar.
¿Como cuántos que tenéis aquí un camión frigorífico, como cuántos kilos de marisco habéis traído?
Pues viene sobre unos 1.000 kilos aproximadamente.
¿Cada año sale?
Sí, normalmente creo que se viene vendiendo todos los años.
Doncs el Javier, que és el responsable aquí dels eventos, aquests que es monten. Sí que puc dir que aproximadament ara hi ha una trentena de persones que són els invitats. Ja ha arribat el senyor Paco Cerdà, ja ha arribat, com diguem, el senyor Osorio. Estem esperant a la senyora Sara Mestres, que és la responsable per paeria, que avui ens acompanyarà. I la veritat és que ha quedat molt bonic. S'ha avançat una mica el que era els anys anteriors, és a dir, que està quasi bé al principi de Fleming, I per tant és un puesto idoni.
Clar, Cosme, escolta, no, que hi ha una cosa que m'interessa sobretot, perquè ens queda un minut només, però a mi el que m'interessa és, ara quan acabem la connexió, tu què t'endures cap a casa?
Jo cap a casa, jo en aquest moment farem una degustació, que la presidenta de la Casa Cantàbria, la presidenta d'Andalusia, estan tots aquí, farem una degustació.
Bé, doncs quan vinguis demà a comprar, què és el que t'endures sí o sí?
Avui res, perquè me'n vaig a Zuera, perquè tenim que preparar un event a Zuera quan acabi d'aquí, però sí que demà estaré una estona aquí, i a mi el que m'agrada molt són les tamborinyes, que són boníssimes, les navajas, que són boníssimes, i si m'emporto a casa, jo cada any m'emporto sempre poc i un buit.
Molt bé, molt bé.
Bueno, jo penso que està tot preparat i que, bueno, la veritat és que molt bé, Passa per aquí perquè la veritat és que ben car. A més, sempre es fa al mateix, a la mateixa ubicació, que no quadra amb partits de la Unió Esportiva Lleida.
Clar, home, perfecte.
El del Lleida Esportiu, és que a mi no me costa el xip de canviar, no?
Bueno, Lleida juga demà, Juga demà a les 7 de la tarda.
Sí.
Demà a les 7 de la tarda, amb el València-Mestalla, que és un partit important, per cert. Cosme, escolta, que estàs en directe, estem en directe des de l'esplanada del Camp d'Esports, tenim ja la Fèria del Marisco d'aquest 2018 organitzada per la... el Centro Galego de Lleida, el tenim ja en marxa, ara plou, sí, però la tarda segurament ja no plourà i demà tampoc, per tant, és bona excusa per visitar-ho. Cosme, gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
Per cert, saps què està fent el senyor Paco Cerdà?
Què fa? A veure.
El senyor Paco Cerdà.
Tu xiva meu, que després li dic el dimarts.
Està fotografiant tot i després a la seva dona i li diu esto es lo que tenemos que ir a
fer. Ah, amigo.
I t'emporta la seva dona. Per cert, me diu que saludi al director de la tertúlia.
Vale. Vale. Jo dimarts ja li recordaré això. Cosme García, gràcies.
El dimarts li diu, sembla que tots que han vingut, sí. El senyor Soria, el senyor Cerdà, què tal el marisco?
Clar, a veure, que m'ho expliquin. Apa, bon cap de setmana.
Adéu.
A punt d'arribar a la una, ens queden aquests minuts en el que busquem la proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
A veure, tinc tanta curiositat com per conèixer el poble que ens proposes com per la dita, ja.
Aquí l'hauràs conegut.
A veure.
Aquest poble el coneixes perquè hi has passat molt. El Pla de Sant Tirs.
Pla de Sant Tirs, sí, senyor.
Camí d'Andorra, tu, sí, que fas... Sí. Tres home, cops a la setmana cap a Andorra.
No, tampoc. No, però sí que és veritat que quan surts amb moto i tal, et mous per aquí, sí.
Que sí. Pues anem al Pla de Sant Tirs. I cal dir que, com tantes altres poblacions que es troben en la ruta, entre cometes, que porta Andorra, el Pla de Sant Tirs és poc conegut per la gent que passa, pues passa rebent en direcció al Principat, i no s'atura a conèixer la població. Ja sigui que van a Andorra per comprar, per practicar els esports hivernals, tant de boga en aquell lloc, però no s'aturen per conèixer aquests pobles, els quals guarden un particular encís. Cal dir que el Pla de Sant Tirs s'aixeca a 702 metres d'altitud, conté l'església parroquial de Sant Tirs, la qual és fruit de la renovació feta el 1855, però que ja era esmentada a l'any 839, i figura entre els béns llegats per Arnau Mir de Tost a la seva filla València l'any 1071. Un fet que tindria conseqüències devastadores per al poble es començà a engendrar en el fet de que l'any 986 el comte Sunyer de Pallars, amb el seu fill Ramon, van donar a Santa Maria de la Seu la vila de Sant Tirs, i així el lloc quedà sota domini de la mitra d'Urgell. Fou amb aquest motiu de la profunda enemistat entre Roger Bernat II de Foix, vescomte de Castellbó, i el bisbe d'Urgell, Pons de Vilamur, que el lloc del Pla de Sant Tirs en pagà els plats trencats, ja que les tropes del primer van destruir l'any 1239 el castell i quasi tota la població, quasi la totalitat del lloc. Per tant, això potser no ho sabia, Ricard,
no.
Però ara quan passis pel Pla de Sant Tirs ja ho sabràs. I dir que uns antics costums han estat els de representants, que els representants del capítol i autoritats donessin la benvinguda al nou prelat d'Urgell o de la Seu en aquell lloc, quan en ser anomenat, aquest arribava per vendre possessió de la seva nova diòcesi, sortint a esperar-lo al Pla de Sant Tirs i l'acompanyaven fins a entrar a dins a la Seu d'Urgell com a signe de benvinguda. I la dita d'avui, què deies? Pues mira, diu, abrils dolents de cents en cents. Per tant, vol dir que no hi ha cap abril que sigui...
Bueno, dolents pel que volem la gent, eh? Per la natura potser sí que són bons.
Bueno, tot depèn de...
Que no solen a coincidir,
però
eh?
Però també hi ha hagut anys, i jo en recordo algun concretament, que el mes d'abril ha fet una glaçada i ha mort les ametlles i la fruita. Avui ja hi ha els aspersors també per anar
però...
salvaguardant, però d'abril a vegades no te'n pots fiar.
Que sí. Per cert, escoltant el darrer que explicaves del poble, el problema sempre ha estat qui té poder sobre l'altre.
Val.
És o no?
Has fet una bona deducció.
Sempre el problema és a veure qui mane i per què mane.
I, en certa manera, l'aspecte eclesiàstic aquí ha predominat, perquè sortien a rebre les autoritats de la Seu per retre-li, en certa manera, vassallatge i entrar a dins els seus nous dominis. Per tant, aquí era de poder,
però
també.
Però és que igual, vull dir, fa 2.000 anys el problema era el poder...
I continua sent.
I avui en dia segueix sent el poder.
I continuarà sent.
Qui l'administra, qui l'executa, qui el fa, qui el té i qui el vol tenir. En fi.
Que sí.
Joan Bellmunt, bon cap de setmana.
Adéu, igualment.
Es la una, las 12 en Canarias.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Parlamento catalán se va a querellar contra el juez del Supremo, Pablo Llarena. Así lo ha acordado la mesa a petición del presidente Roger Torrent. Última hora, Andrea Guerrero.
Se trata de una querella por prevaricación por no haber dejado salir de la cárcel a Jordi Sánchez para ser investido presidente de la Generalitat. La decisión se ha tomado con los votos a favor de Junts per Catalunya y Esquerra, que tienen mayoría en la mesa. Los letrados de la Cámara catalana han dicho que ellos no recomiendan presentar la querella como Parlament porque puede que no tenga viabilidad y que es cuestionable que sea de interés público. Precisamente consideran que debería ser Jordi Sánchez a título personal o su grupo parlamentario, Junts per Catalunya, quienes asumieran la iniciativa.
Y te estamos contando que la Universidad Rey Juan Carlos ha tomado medidas tras la polémica por el máster de Cristina Cifuentes. Ha suspendido a su director y ha abierto expediente disciplinario a la funcionaria que supuestamente cambió las notas en el sistema informático sin autorización. El de Cristina Cifuentes fue el primer caso que salió a la luz, pero no el único. Uno de los últimos es el del número 2 de Podemos en Galicia y diputado por En Marea, Juan José Merlo. Aparece como ingeniero industrial en su currículum oficial en la web del Parlamento de Galicia. Él mismo lo acaba de reconocer, aunque le ha quitado importancia. Íñigo Landa.
Dice el diputado de Marea, adscrito a Podemos en Pontevedra, que su experiencia en ingeniería electrónica la adquirió con la práctica heredada de su padre y que, aun sabiendo que oficialmente en su currículum aparece como ingeniero y responsable de una empresa de ingeniería dedicada a renovables, no le dio importancia. Juan Merlo.
Pido disculpas porque, evidentemente, no dando ya importancia a esta cuestión, importancia que habidamente ten, non fun o suficientemente enérxico con a miña connivencia, pues se facilitou que se trasladase unha cuestión errónea e, por lo tanto, asumo a miña responsabilidade.
Aunque ha reconocido vergüenza tras haberse conocido su falsa ingeniería, ha asegurado que no cree que sea como para dimitir.
Y hay más noticias en este viernes 13 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, hay ladrones, Pilar, que son más conocidos de la policía que los propios familiares de los agentes. En Telde, en Gran Canaria, han detenido a un ladrón de 34 años que fue sorprendido robando en el interior de un coche. Hasta aquí algo habitual. Sorprende que el historial de este caco acumula 110 delitos, ni dos, ni tres, ni cuatro, 110. De la justicia tenemos un plazo, es el que le ha dado la Audiencia Nacional al rapero Baltonic, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la corona. Baltonic tiene un plazo de un mes para ingresar en la cárcel. El Constitucional, mientras, estudia el recurso que ha presentado el rapero y si suspende la condena de 3 años y medio de prisión. Y Málaga es desde hoy el gran escaparate del cine español. Es un día de preparativos porque mañana se despliega la gran alfombra roja de su Festival de Cine en Español. 9 de los 19 largometrajes de la sección oficial a concurso proceden de Iberoamérica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, sorteo de la Champions en nada, lo vamos a dar aquí en directo, y luego la Europa League, también sorteo. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, la Europa League ya tiene semifinales: Arsenal-Atlético de Madrid, la otra semifinal Olympique de Marsella-Salzburgo. Primero jugará el Atlético de Madrid en Londres el día 26 de abril, la vuelta el jueves 3 de mayo en el Metropolitano. En unos instantes va a ser el sorteo de la Liga de Campeones. Recordemos, en el bombo, 4 equipos, el Real Madrid, 12 títulos, Bayern de Múnich, 5 copas, Liverpool, ganador otras 5 veces, y la Roma, finalista en una ocasión. Y acaba de adelantar la cadena COPE que la UEFA no abre expediente a Sergio Ramos por su presencia al borde del césped en el partido contra la Juventus. Podrá jugar los partidos de semifinales.
Pues no te vayas muy lejos, Corrochano.
Aquí me quedo.
Que enseguida estamos con ese sorteo de la Champions. La 1:04, ya sabes, te contamos la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Hem sobrepassat ja la 1:00 PM i el que fem és obrir la Nacional 240, que a hores d'ara no sé si serà navegable o no. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Déu-n'hi-do, eh? Avui tenim pluja, plou, als també, extrems, al mig. Sí. Està la cosa generalitzada. Avui
no ens queixarem d'aigua,
no,
la veritat.
No, la veritat és que no, però, com sempre diem...
A mesura,
si normal... Bueno, sí, a mesura també. Però, com sempre diem, si a sobre hem d'agafar la carretera qualsevol dia, demanem precaució, doncs sí, sí, avui sí, més encara, eh? Que és molt perillosa, especialment la Nacional 240, per desgràcia.
Sí, sí, espero, sí. La veritat és que quan hi ha problemes... Bueno, problemes, canvis meteorològics, doncs s'ha de s'ha de parar cura. Escolta, que anem directes a matèria, perquè sí. Tinc moltes ganes d'explicar-te o de proposar-te dues opcions perquè puguis venir a Lleida, que no, no vens gaire.
Vinc poc, però perquè tinc altres obligacions.
Ja, doncs, però, vine però que ens farem una foto.
Vinga, va.
Junts. Si no
aviat de... vinc, aviat vinc.
Fixa't que tampoc estem tan lluny. Amb la Mònica va haver una època que parlàvem a molts quilòmetres de distància.
A molta més distància, eh? Exacte. Però mira, si potser ens veiem més i tot. Ens veia...
Home, veure'ns, no sé. Però sí que ens venia a visitar dues o tres vegades a l'any. En fi, va, coses a part. Escolta, mira, que tinc una proposta per tota la gent de Tarragona i Reus, i tota la gent de Lleida, evidentment, que dure tot el cap de setmana, que ha començat avui ja, i que està aquí al costat de Lleida, a la població del Col·legi, que està a 3 minuts, no res, eh? I fan ja la 7a edició del certamen, que, com dic, se celebra del 13 al 15 d'abril, que acollirà 34 actuacions de tot el món i que es diu el BUF, que és el Festival de Pallassos i Bufons a la Gorra.
Ah, sí. Carai, com funciona això? No el conec.
Doncs mira, això és un... es desplega a través d'actuacions als carrers i a les places del Col·legi durant aquests 3 dies. Hi ha 17 companyies de clowns i, com deia, sumen al final un total de 34 actuacions i durant tots aquests dies van fent actuacions pel carrer i al final doncs, et posen la gorra. És per fer una oda a les actuacions clàssiques, eh? Dels clowns, dels bufons, i recuperar doncs, aquestes actuacions de carrer. Uh-huh. I podeu anar avui, demà dissabte i diumenge, que a més em sembla que respectarà la meteorologia, perquè evidentment tot el que es fa al carrer doncs, necessita que el temps acompanyi. A més, el certamen està distribuït principalment en 7 espais, al carrer, on es faran els espectacles itinerants, jocs, parades del mercat firaire, que també n'hi haurà, i els food trucks. Saps el que és això dels food trucks?
Home, tant, ara van a pes, també. A cada activitat hi ha food trucks.
Sí, o sigui, hi ha una zona de food trucks, ja que vas allà, doncs tens els food trucks i pots anar doncs, reposant forces. Eh? Són aquests camionets estils... Jo diria que és estil anys 60...
Sí, 50-60, 50-60, sí.
Doncs que pots comprar el menjar. També hi ha actuacions a l'amfiteatre, que està ubicat a l'anomenat Tossal dels Morts, a la plaça dels Països Catalans, al pavelló, al carrer Nou, a la sala d'actes de l'Ajuntament, i a la carpa. Per tant, fixa't si hi ha activitats. A més, paral·lelament, l'Ajuntament del Col·legi ha organitzat un concurs de fotografia. Per tant, s'anima a tothom que participi al BUF, que pugui fer una foto i que hi participi. En fi, que és un cap de setmana que busqueu a la web, s'escriu BUF, amb 3 U's, o Festival de Pallassos i Bufons a la Gorra del Col·legi, i trieu l'espectacle que us agradaria anar a veure.
Ah, doncs mira, molt interessant la proposta.
I te'n faig un altre, diumenge. Diumenge a les 7 de la tarda, al Cafè del Teatre, això sí que és a la ciutat de Lleida, arriba la 6a Diada del Garrotín.
Hombre, això sí que m'agrada. Eh?
Arriba aquesta 6a edició d'una diada que és molt lleidatana. És la millor ocasió per gaudir del ball i les músiques del Garrotín i de la rumba de Lleida. Que tenim com denominació d'origen, rumba de Lleida.
Sí, és veritat.
I a més hi actuaran, entre d'altres, Alexandra Jiménez, que és un referent del ball flamenc, Van Barreyes, amb Alma, i Colors de Rumba, amb Mariona Puig de Massa. Si agafeu l'entrada anticipada són 8 euros, el mateix dia 10, al Cafè del Teatre, diumenge a les 7 de la tarda.
Molt bé. Molt bones sembla? Propostes. M'agraden molt les d'aquest cap de setmana.
A veure què m'expliques.
Contraataco jo, si et sembla, amb unes quantes també. En tinc diverses, eh?
Vinga, va.
Comencem per les musicals, si et sembla. Aquest vespre arrenca el Teatret del Serrallo de Tarragona, una iniciativa que ens agrada molt aquí al programa, que es diu Gotes de Música, Notes de Vi. Són concerts maridatge. La DO Tarragona organitza aquest cicle de concerts en què, a banda d'escoltar la música, maridarem aquestes cançons amb vins de la DO Tarragona. És un tas comentat molt original. A més, l'entrada i la participació al tas, vaja, són 5 euros que aniran íntegrament a la Fundació Vicente Ferrer. Aquest divendres comencen amb concert del Tarragoni Albert Jordà i la setmana vinent teniu una altra oportunitat amb concert d'Anna Dibori, que si no els coneixeu, doncs els heu de conèixer. Mm. Això d'entrada, teniu més info a la web, al web de la denominació d'origen Tarragona. Un altre concert encara, el del Roger Mas, demà dissabte al Teatre de Tarragona, que presentarà el seu disc Parnàs. I durant tot el cap de setmana, així no us poso dia i hora, podeu visitar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Per què és important fer-ho aquest cap de setmana, Ricard? Doncs perquè dilluns tanquen. Tanquen una temporada per obres. Traslladaran part de la col·lecció al Tinglado del Port de Tarragona, però aquest cap de setmana volen fer una mica de fi de festa d'alguna manera i hi ha portes obertes tot el cap de setmana. Per tant, si no coneixeu el MNAT, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, és una molt bona oportunitat. I si et sembla, acabo, perquè sé que la Laura González ens està escoltant ja, veritat? Doncs acabo amb una de cine, perquè li agradarà especialment. Mira, a Reus avui, a les 9 del vespre, al Teatre Bartrina, es fa un cineclub. És molt interessant la proposta perquè projectaran Andia, aquesta pel·lícula basca que es va endur tants Goya de la que vam parlar, sobre el gegant
Sí,
te'n recordes?
Sí.
Que vam parlar de la pel·lícula, fins i tot amb una noia que hi havia treballat.
Sí, la Laura ens va portar la
convidada. Doncs hi ha cineclub a les 9 del vespre al Teatre Bartrina de Reus. Què et sembla?
Em sembla perfecte. Mira, tenim propostes, eh? Per tant, agafeu agenda i ens haurem de dividir, desmultiplicar per poder anar cap a Tarragona, cap a Reus, cap a Lleida i gaudir de tot plegat. Ja que has acabat parlant de cinema, doncs...
Anem al cinema, posa'm la sintonia del cinema, va.
I ara sí, ja que tenim a la Laura González aquí. Laura, què tal?
Hola, bon dia.
Hola.
Escolta, podem aconseguir que torni a venir la teva amiga per parlar
doncs,
d'un dia?
Doncs complicat, perquè està al País Basc.
Sí, no, però la truquem un dia.
Un dia la truquem.
No, però li podem obsequiar amb algun tema gastronòmic local i la gent per gastronomia es mou, eh?
Home, serà que no tenen bona gastronomia allí.
Jo proposo, de fet, que ja anem nosaltres.
Home, també, mira, no estaria malament, també tens raó.
Doncs sí, ens podríem desplaçar.
Ens desplaçem allà, total, és portar tres micròfons.
Ja, podem passar per l'Arguinyan o per Zarauz, que es menja molt bé, i bé de preu.
Jo hi vaig anar a fer-me una foto a la porta.
Ah, doncs podria haver menjat 10 euros menú degustació.
Sí, correcte, vaig entrar i em van dir, sí, sin ningú problema d'aquí a 3 mesos.
Ah, no, jo hi vaig anar, hi vaig poder... Pues la part que és més bar, eh? O sigui, hi ha com una part de restaurant
no,
de tapeo i tal.
El juliol, i em van dir, sí, cap problema, a partir de l'octubre et podem atendre. Dic, home, pues sí, no, és que jo estic aquí ara dos dies. No.
Clar, me viene un poco mal en octubre, no?
El que passa és veritat que no tenia previst anar-hi, si no ho hagués fet amb temps, eh?
Molt bé. Jo ara que parlàveu dels pallassos també he de dir una cosa així que m'ha recordat ara de inquietant dels pallassos, és que quan vam fer la primera pel·lícula de It,
sí.
Que és bastant dolenta,
que
entre nosaltres, It, la del pallasso de Stephen King,
sí.
Que la protagonitzava de Tim Curry, doncs aquest actor, que està, bueno, sempre ha estat una mica de la olla, Tim Curry, doncs se va passar tots els dies de rodatge vestit de pallasso, però inclús quan no rodava, llavors els seus companys estaven com a inquietats, saps? Amb aquelles dents xungues, no? Sí, bueno, ell sempre es fica molt als personatges. Majestim Curri.
Bueno, ho feia per ell mateix o també pels altres? Perquè estiguin vivint constantment en l'atmosfera aquesta de la pel·lícula.
No ho sé, jo em penso que ho feia perquè estava una mica atorradet, però... Tim Curry i sus locura, d'algun dia en parlarem.
Mira, anècdotes
no sé
de cine.
Qui és.
Podríem fer una...
És el de Rocky Horror Picture Show, no sí. sé si...
No, jo és que aquestes coses d'horror no... És un gènere que no.
No controles. Se m'acaba d'acudir que podríem fer cada divendres, uns segons, 30 segons, l'anècdota del cine de la setmana.
Ah, ja sé qui és, Tim Curry. Bueno, ara l'estic veient a la foto, és veritat.
Clar, té una cara peculiar.
L'he vist fent de dolent a... no sé on, l'he vist, però sí.
Sí, sempre
fa... Ah, sí, Solo en casa a dos.
Solo en casa 2,
sí.
No
sur
sé si
moment.
És ella. Ah, sí?
Sí, surt no re, un moment.
Bueno, pues què, parlem d'estrenes, que en tinc moltes o què?
Sí, vinga, va.
Sí, has anat al cine?
No he anat al cine, no.
Bueno, pues, saps allò de sumar portant-ne? Pues, te les has d'anar guardant, eh? O sigui, hi haurà una setmana que aniràs al cine cada dia.
A veure...
Per recuperar.
Escolta, ja ho diuen, que en casa de l'herrero cuchara de palo.
Això. Cuchara o cuchillo?
Cuchillo, jo he sentit cuchillo, Mònica.
Jo he sentit cuchara, no sé. Ara
bueno, pues és igual, cuchara o cuchillo.
Comencem amb les estrenes.
Doncs bé, tindrem La casa torcida, que és una pel·lícula britànica, i si no en van tenir prou amb Assassinato en el Orient Express, doncs ens arriba una nova adaptació d'un relat d'Agatha Christie. En aquest cas, la pel·lícula pues, tracta sobre una família molt adinerada d'origen grec, on el patriarca serà assassinat poc després de que la seva neta li presenti el seu promès doncs, així en societat. No? Així. I bueno, doncs, dit noi, que és fill d'un detectiu d'Scotland Yard, haurà de resoldre el misteri del crim. Bona fotografia i interpretacions, tot i que el film de moment no ha rebut gaires bones crítiques.
Mira, això jo de les crítiques, ja saps.
Tindrem també Proyecto Rampage. És una pel·lícula dels Estats Units i, bueno, en aquest cas, una altra adaptació, però d'un videojoc anomenat Rampage, en el que un munt de monstres enormes doncs ataquen i destrueixen ciutats. Tot molt espectacular, amb un Dwayne Johnson, el de Rock, com a protagonista, fent d'un primatòleg que manté les distàncies amb les persones, però, en canvi, té un gran vincle amb un goril·la al que va cuidar des de que era petit, no? Arrel d'un experiment genètic que surt malament, doncs el simi creix en tamany i en agressivitat, i aviat doncs es descobreixen que hi ha altres criatures amb la mateixa alteració genètica i comença l'acció, no? Per una banda, espectaculars destruccions de ciutat, i per l'altra, una carrera per trobar l'antídot per poder salvar el primat.
O sigui, tindrem també... És el clàssic, eh? Adoptes un, sí, un lleó petit, que quan té pinta de gat, que és molt bonic...
Pam, experiment genètic
i bèstia,
eh?
No?
Això passa molt, passa molt.
Sí. És el Jesulín li va passar això, eh?
Amb el currupipi, no?
Sí, sí, és veritat, tigre. Però era un tigre, allò. Sí. És que era muy bonito de pequeño, ahora casi se me come un día. Per favor.
Ai, per favor.
Doncs parlant de menjar, tindrem una altra estrena que es diu Los Hambrientos. És una pel·lícula canadenca de terror zombi, on en un poble remot del Quebec, doncs els cossos de la gent local comencen a descompondre's mentre els assalta una peculiar fam per la carn humana.
Mare de Déu.
No ho sé, la crítica tampoc l'ha deixat molt bé, però bueno, pel·lícules de zombis.
Però qui pot arriscar un cèntim per fer una pel·lícula així?
Bueno,
si és que la sinopsis ja assusta.
Igual sobre guions semblen interessants, o no sé. Tindrem també Hearthstone, Corazones de Hierro, és una pel·li islandesa, ja sabeu que jo sóc molt fan de les pel·lícules islandeses.
Perdona.
A veure.
Hearthstone. La Mònica Carrasco, que està més versada en anglès que jo, és sí. Cor de pedra.
Això, cor de pedra, correcte.
Pues no sé com l'han traduït. Igual m'he equivocat jo, eh?
No, i l'han traduït aquí com Corazón de Hierro.
Però potser l'he traduït jo així. No, sé que hi havia un subtítol i he llegit Corazón de, i jo, pues mira.
Jo bueno. Estic llegint, crec que l'han traduït com a Corazón de Piedra.
Pues error meu, error humà meu.
Bueno, no, si no, anava a dir que tornem a recuperar aquell especial que hem de fer cada 3 o 4 mesos de les traduccions dels
això
títols
és cert.
Amb xinès. Sí, sí. És tremendo.
Bueno, xinès i en anglès, que n'hi ha cada una que deu.
Doncs bé, és un drama adolescent amorós que ha rebut molt bones crítiques, especialment sobre la fotografia, però és que les pel·lis islandeses ja ho tenen això, que fan una fotografia molt guai. Doncs bé, narra la història d'amistat entre dos nois en una petita població durant un estiu, que coneixen dues noies i inicien una mena de despertar pseudosexual, res de sexe, que els islandesos per això són molt seus.
Són molt freds.
Sí,
són
freds,
molt freds.
I seus també.
Són seus.
Sí, són seus, perquè per tot és molt subtil, tot és molt de detalls.
Bueno, no s'hauria de veure quan s'apaga la càmera, a veure què fan.
Bueno, això a la imaginació de l'espectador. Bueno. Tindrem també una cosa molt... Bueno, a veure, no diré una cosa molt estranya.
Tenim una cosa molt índia.
Sí, ella ja ho diu així.
Una pel·li que es diu October, ¿vale? Que és una pel·lícula índia, com bé ha dit el Ricard, però allunyada de la producció de Bollywood, que a què ens té acostumats pues, les pel·lícules índies, no? Explica un drama amorós entre un noi una mica esquerp, però que és bona persona, i una noia que és maca i popular i tal, no? Els dos treballen en un hotel i no relacionen massa entre ells, però un dia ella té un accident i pregunta per ell. I així comença una història d'amor en sales d'hospital al més pur estil Mentre dormies, aquella pel·lícula amb Bill Pullman i Sandra Bullock el 1995, pues del palo.
Una pel·li més dolenta.
En aquell cas el que s'adorm és Bill Pullman i en aquest cas la que s'adorm és la noia.
Me la van fent a veure.
I què tal?
Mare de Déu. És que jo ho sento. El problema és que quan entres en prejudicis ja és un problema. A mi la Sandra Bullock no em cau bé.
Ja ho saps que jo sí. Jo sóc de Sandra Bullock.
Va, per favor.
Aquí tenim una...
Però què li has vist de bo a Sandra Bullock?
Per favor, si és un peliculó.
Bueno, la Red és l'única que em va fer el pes.
Pràcticament màgia amb Nicole Kidman.
Bueno, aquesta no te la compro.
Clar, jo és que la vaig veure que era molt jove i a mi m'hi va agradar.
Però tu com vas entrar amb Sandra Bullock amb Speed?
També, eh? Sí, sí,
va,
sí.
Va, per favor, una altra.
A mi Sandra Bullock m'agrada.
Però quina crítica de cine tenim?
Escolta, però que a cadascú li pot agradar el que vulgui.
Que la van nominar per The Blind Side. No sé si bueno, se'l van dur, l'Òscar.
Que la van nominar a mi, això no.
No sé si se'l van dur, ja ho
jo
buscaré.
Jo diria que no.
O sigui, la nostra crítica de cine li agrada a la Sandra Bullock i a Star Wars.
Claro, com ha de ser.
Però és que per gustos colors.
O sigui, el dia que m'apareguis amb una samarreta de Soy fan de Sandra Bullock...
Me la faré, vinga.
Te la faré treure punt... per entrar a l'estudi.
Sandra Bullock té
o girar-la al revés.
Té un punt còmic que molt interessant i que jo crec que no té prou explotat, però és veritat que és molt còmica i no és fàcil fer-ho bé, això.
Mira, he de dir una cosa a favor de Sandra Bullock. La van nominar amb un Razzie i van a buscar-lo.
Molt bé. Molt bé per ella.
Bromes a part. Jo, la meva gran funció a la vida és picar la Laura. O sigui que només ho faig per això. Però vull dir que aquí li agrada la Sandra Bullock, cap problema, a mi m'agradava Pajares Esteso. Vull dir que no.
És pitjor lo teu,
Bueno, escolta, van fer una feina molt important a Espanya, Pajares Esteso i Ozores, però bueno.
Escolta, que sí que es van dur l'Òscar per The Blind Side,
Veus? Jo em sonava que se l'havien dut, claro.
Sí.
Bueno, devia ser un error, com aquell any que
com Marisa Tomei.
Van liar el paper. Llacrimeta, aquesta pel·lícula. És d'animació, És de
Pixar.
És la de Up.
És una meravella, aquesta pel·lícula. És una meravella, que ens fa
replorar. És molt maca, aquella pel·lícula. La veritat és que fa tot un recorregut de la vida d'una persona. És... Bueno, els nens la veuen i l'entenen d'una manera i els adults la veus i l'entens d'una altra.
A mi em va semblar tristeta.
Sí, bueno.
I aquesta banda sonora doncs està firmada per Michael Giacchino, que per mi és el successor natural de John Williams. Però un dia li dedicarem un programa sencer amb aquest compositor, que és bastant jove i que tindrà un futur superbrillant.
Molt bé.
Doncs bé, pel·lícules franceses, en tenim dos. Una es diu El buen maestro, és una comèdia dramàtica en l'àmbit de l'educació, on un prestigiós professor de literatura en un institut a París doncs gaudeix d'una vida acomodada i tal, però les circumstàncies l'obliguen a traslladar la seva docència a un institut de l'extraràdio de la ciutat, en una zona conflictiva. I bé, ja sabeu com van aquestes històries. El professor intenta educar joves que passen de tot, fins que troba un mètode i acaba per establir relacions profundes amb els seus inesperats i nous alumnes. No hi ha res de nou. Després tindrem també...
Veig una cartellera molt poc apassionant aquest divendres.
Espera, perquè jo crec que la passió ens vindrà donada de Latinoamèrica.
Aquesta que has dit és com un... N'hi ha una de semblant de la Michelle Pfeiffer.
Mentes peligroses, de l'any 94.
És aquest estil, no?
Sí.
O Sister Act 2.
Sister Act 2.
No té problemes també amb els alumnes i
sort tal. Que ja és divendres. Doncs bé, tindrem també una comèdia que es diu Cariño, yo soy tú, ¿vale? És una comèdia de situació on dos matrimonis, el Pierre i l'Aimé per un cantó i l'Eric i la Penélope doncs gaudeixen d'una amistat pròspera, no? No obstant, en Pierre i la Penélope doncs es converteixen en amants i la situació es torna insostenible després del seu últim encontre íntim on es desperten l'un en el cos de l'altre. Les diferents situacions com els negocis, la menstruació, les atraccions físiques doncs repercutiran en el dia a dia d'aquests personatges robant alguna rialla a l'espectador. No obstant, la crítica fatal. La deixa fatal. Vale?
No, és que aquesta és de canvi de cos.
Sí, no?
O sigui, sí que té
sí,
gags.
Podríem estalviar.
Té gags interessants normalment el primer canvi de cos, el típic, no? El noi que va parar el cos de la noia doncs que es comença a tocar i aquestes coses, però a partir d'aquí...
El millor canvi de cos és el de Vic, el de Tom Hanks, que passa de ser una persona adulta a ser un nen. Per mi és el millor de tots aquests canvis de cos.
Però ja té anys aquella pel·lícula.
Molts.
Hombre, molts.
Sabeu quina pel·li vaig veure l'altre dia?
Quina pel·li?
Ja. Tienes un email.
Ostres, jo crec que no l'he vist, m'ha fet sempre molta mandra.
No l'has vist mai? No està mal.
Bueno, però tu ets de Meg Ryan, no, doncs ja...
No.
Tu ets de Meg Ryan i ella és de Sandra Bullock. No, perdona. Cap geperut no es veu el seu jep, trobo.
Jo no sóc de Meg Ryan, i menys ara que sembla el Joker, però... no, me la van fer veure a casa.
Ja, me la van fer veure.
Fer veure. I t'he de dir que és una pel·li que en el seu moment la vaig veure, com es diria en castellà, a regañadientes, i no està malament del tot. No està malament del tot, eh? Tom Hanks fa cara de...
No sé què dir-te, però
bueno,
no
fa la
vist.
Seva cara habitual, però... bueno, tienes un email, venga.
Venga,
Sister Act, si tindrem un email
dos,
i tal.
Dos pel·lícules d'animació, les dos europees. Rabbit School, Los Guardianes del Huevo Dorado, és alemana, i Leo da Vinci, Misión Mona Lisa. Us explico una mica. Rabbit School és una pel·lícula d'animació sobre conills. Un conill corrent descobreix per casualitat una antiga escola de conills de Pasqua, una mica antiquada, on la disciplina doncs és rígida i els mètodes una mica anacrònics. No obstant, en aquesta escola es guarda un tresor, l'ou màgic de Pasqua que una família d'astutes guineus intenta robar. Així, el conillet protagonista s'unirà a l'escola de conills de Pasqua per protegir l'ou, aprenent tant arts marcials com màgia, i es convertirà en un membre més del clan de conills.
Això Guardians. És una pel·li infantil o,
sí,
o no?
Sí, infantil, ah. Animació. Després tindrem Leo da Vinci, Misión Mona Lisa, és una pel·lícula italiana, també d'animació, sobre la vida d'un jove Leonardo da Vinci feta per a nens, no? Leo, perquè clar, és jove i no li diuen Leonardo, li diuen Leo, vale? Leo da Vinci doncs té moltes idees i invents al cap. Viu enamorat d'una noia que es diu Mona Lisa i per ajudar-la decideix trobar un vaixell pirata que va naufragar i on es troba un fabulós tresor. Amb aquesta gesta doncs vol guanyar-se l'amor de la noia i junts començaran aquest viatge d'aventures on no seran els únics que volen aconseguir el tresor, també per a nens.
Bueno, ens queda poc temps, eh?
Sí.
Minut i mig.
Doncs bé, dos pel·lícules llatinoamericanes, una colombiana i una mexicana. La colombiana, Matar a Jesús, basada en fets reals. Paula, una jove estudiant de 22 anys, presencia l'assassinat del seu pare, un professor de ciències polítiques de la Universitat de Medellín. Des de la distància, però, aconsegueix veure a l'assassí que s'allunya a tota velocitat en una moto. La Paula i la seva família hauran de suportar que les autoritats i la policia no facin cap esforç per esclarir el que ha succeït, fins al punt de que la protagonista doncs, decidirà prendre's la justícia per la seva mà i busqui l'assassí per venjar-se.
Ui, jo no he vist una de molt similar d'aquesta, que ara no et sabré dir el títol. El busco.
Vale, i tindrem també la delgada línia amarilla mexicana. Jo crec que és una proposta superinteressant perquè és una road movie des d'un altre punt de vista. I és que ho fa des del punt de vista d'un grup de 5 homes de diferents edats que són contractats per pintar la línia divisòria d'una carretera entre dos pobles. A bord d'una vella camioneta doncs, comencen un treball que consisteix en pintar 200 quilòmetres d'asfalt en menys de 15 dies. I, bueno, sota una calor desoladora i tal, per uns pocs pesos a la butxaca. Però, bueno, diferents situacions de perill, però també de diversió, uniran aquesta colla en el que acabarà sent el viatge que canviarà les seves vides i la seva percepció entre el bé i el mal, el riure i el plor i la vida i l'amor. És una proposta, ja us dic, molt interessant i una mica tendreta. Uh-huh. Això sí.
Hi ha un acudit de l'Eugenio sobre això de pintar una autopista, però el proper dia,
Me l'apunto, que me l'explicaràs.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, la setmana que ve també tindrem la mostra de cinema llatinoamericà on ens han comunicat als periodistes
Lleida,
que... Sí, a Lleida. Que el premi d'honor serà Eduardo Noriega. Així que divendres que ve doncs, el tindrem aquí a Lleida.
Ah, doncs escolta, la setmana vinent parlem de la mostra.
I ha dit que vindrà?
Jo crec que sí que vindrà.
Home, la mostra és una bona plaça, Jo crec que la gent la valora molt.
Li donen el premi honorífic, claro que vindrà.
Bueno, claro que vindrà, sí. Si s'ho pot muntar, sí.
El que a mi em sorprèn que hi ha gent tan jove, com va passar amb el César de Penélope Cruz, doncs li donin premis honorífics, no? Semblen com a destinats a gent una mica més gran, que ja ha fet una trajectòria, una carrera...
Però això del premi honorífic és difícil de quantificar, o de...
Però bueno, no és el primer premi així jove que donen aquí a la mostra, perquè fa un anys li van donar també a l'Antonio de la Torre, que també és jove, no sé.
Bueno.
Bueno.
Molt bé, Laura González, tens deures, eh?
Sí, i tu també, m'has explicat xistes.
Sí, teniu deures tots dos. Jo us informo que mentre estàvem aquí parlant tan tranquil·lament, aquí ha marxat la llum dos cops. Bé, no sé, suposo que acabarem el programa.
Bueno, aquí també ha parpellejat la llum, o sigui, imagina't tu, i estem a distàncies. Bueno, en fi.
No sé.
Bon cap de setmana, aneu
Gràcies,
al cine.
Gràcies, Laura. Apa.
Adéu, Laura.
Adéu.
Va, anem directes cap a dos quarts. Que tinguis bon cap de setmana, Mònica Carrasco.
Igualment, Ricard Álvarez. Parlem dilluns.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem ja directes cap a buscar les senyals horàries de dos quarts de dues de la tarda d'aquest divendres 13 d'abril del 2018. Anem a aprofitar per fer una repassada de com està la xarxa viària lleidatana, tot i que està plovent. però per causes meteorològiques no hi ha cap mena de problema. Sí, per el tema d'obres, per exemple, tenim treballs de manteniment i la calçada està tallada, tot i que hi ha desviaments alternatius a la LB-2102 a Montornès de Segarra. També tenim calçada restringida per treballs de manteniment a la C-233 a Castelldans. 600 metres de calçada restringida també per treballs de manteniment, i calçada restringida a la C-14, 200 metres a Oliana, i la C-12 amb desdoblament de via a Balaguer, la C-12. Arribem a dos quarts, busquem les senyals horàries i anem directes cap a l'Espai Groc. Que ja anem camí cap a les dues de la tarda, com sempre rematant el divendres amb totes les propostes de l'Espai Groc, que n'hi ha moltes, molt variades, i totes sempre tenen un nivell de qualitat altíssim. Estan amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Per cert, Antònia, que em quedo amb tu perquè ben aviat ve aquella gran cita del llibre, el dia de Sant Jordi, però recordo que tots els dies de l'any són bons per llegir i per anar a descobrir un llibre.
Oh, i tant. Des de la biblioteca ja saps que és una de les nostres grans dèries, posar a l'abast dels usuaris els llibres, fer-los atractius i, bueno, intentar que la gent s'animi a agafar i a llegir-los.
Mm-hmm. Per cert, en parlarem la setmana vinent, però divendres que ve vosaltres teniu la revetlla de Sant Jordi, que l'heu traspassat el divendres dia 20.
Exactament. La setmana que ve continuem tenint una setmana plena de presentacions. El dilluns tenim una presentació de l'editorial Fenoll. El dimecres tenim la presentació d'un llibre de la Meritxell Gené, que la coneixem com a cantautora, i ara també la coneixerem com a escriptora. I a més farà un petit recital a la biblioteca el dimecres dia 18. I el divendres, sobretot, us convidem a la revetlla de Sant Jordi. És aquesta revetlla que fem en aquest moment. Avui la informació que ens han passat és que hi ha més de 150 biblioteques de tot Catalunya, que celebrarem el Sant Jordi el divendres dia 20.
El mateix dia.
Ho fem tots el mateix dia sota aquest nom o aquest paraigües de revetlla de Sant Jordi, i nosaltres concretament a la biblioteca farem com cada any tot el tema de les novetats de novetats de Sant Jordi amb molta dedicació i amb molta predilecció, i destacant tot el que és de Lleida. Hi haurà l'apartat aquell de fotocol, la persona que es vulgui fer la fotografia, i a la tarda, a partir de les 6 de la tarda, igual que l'any passat, tindrem una marató de contes que ens faran els alumnes de la facultat de pedagogia d'aquí de Lleida, i el contacontes Ivan Rabassa. Serà una marató per als nens que vulguin entrar, sortir. Durant una hora hi haurà contes a la biblioteca, i a partir de les 7 de la tarda tenim un espectacle que ens fa moltíssima il·lusió, que és un espectacle que es diu Zoom, i és del grup La Tresca i la Verdesca.
Sí.
Es dona la circumstància que aquest grup, La Tresca i la Verdesca, són els autors de la cançó que sempre posem per a començar i tancar l'hora del conte a la biblioteca, que es diu Biblioferits, que és una cançó que van gravar juntament pel Club Super 3. Nosaltres des de fa molt temps aquesta cançó és la que ens identifica a l'hora del conte.
A més, és molt curiós com va sorgir tot plegat, no? Algú que va enregistrar, o no, que a les xarxes socials va dir, acabo d'escoltar aquesta...
Algú, no, la nostra amiga Marta. La Marta va estar a la biblioteca.
He escoltat aquesta cançó de tancament.
Exacte, i just aquella setmana la Tresca i la Verdesca estaven actuant al Teatre de l'Escorxador en l'espectacle La Nena dels Pardals. Generals. Sí. I la Marta va posar un tuit dient: quina il·lusió, estic sentint la cançó del grup que aquest cap de setmana hem tingut a l'escorxador. El grup ho va veure i se'ls va córrer de dir: pues quan vulgueu, venim i us la cantem en directe. Des de la biblioteca vam agafar el guà, ens vam posar en contacte amb ells, els hi vam parlar de la Revetlla de Sant Jordi, de seguida ens van dir que sí.
Veus?
I ara els tenim el dia 20 en directe amb un espectacle d'animació musical que, bueno, pensem que serà molt interessant i que convidem a tothom, perquè la Revetlla volem que sigui això també.
I música en viu, que això també
música
és
molt important.
Música en viu,
serà el claustre de l'hemeroteca amb espai. La idea, ja ens han dit ells, prepareu espai perquè començarem, els nens començaran asseguts, però després tothom acabarà cantant i ballant. Per tant...
A més, als nens els hi costa molt d'aixecar-se i saltar, vaja.
I als grans també.
Sí, també. No ens costa gaire, no. I si el mestre de cerimònies és un grup que ja estan versats en aquest tema, ja veureu que això, asseguts durarem no res.
Jo per això convidem a tots els nens i nenes que el divendres, a l'acabar l'escola, si volen passar per la biblioteca,
sí,
escoltar contes, agafar llibres per Sant Jordi i en aquest espectacle d'animació musical.
Uh-huh. Antònia, de totes maneres, a part de la Revetlla de Sant Jordi, crec que dissabte teniu l'activitat dels nadons.
Tenim l'activitat dels nadons. Queden molt poques places, perquè encara fem dues sessions, encara queda alguna plaça, però sobretot si algú està interessat, que vagi ara mateix, o que per la pàgina web que entri al formulari que s'inscrigui.
Molt bé, Antònia, doncs en parlarem la setmana vinent, que serà ja el dia, però que ja us ho avancem amb una setmana d'antelació perquè feu agenda divendres. Podem començar a fer algo de Sant Jordi ja. A partir de les 6 de la tarda, la Biblioteca Pública de Lleida fan la Revetlla de Sant Jordi amb moltes activitats i, a més, amb un fotocall que sempre és molt divertit, perquè si aneu sols o aneu acompanyats, us feu allí quatre fotos i etiqueteu la Biblioteca Pública de Lleida.
Moltes gràcies.
Gràcies, Antònia.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No em pregunteu per què, però tinc debilitat per aquesta cançó, per posar-la els divendres. Ja fa molts divendres que ho fem anar. La gent que ens escolta no sé si estaran farts, però em dona com... Escolta, ja és divendres, eh? De totes maneres, arribats a aquestes hores, ho tenim claríssim, que ja és divendres. Maribel Tos, anem cap al Caixa Fòrum, perquè ens heu preparat un cap de setmana eminentment familiar, el qual no vol dir que una persona que no tingui fills, o que sí que en té i vol anar-hi sense fills, no pugui anar-hi, eh?
Sí, sí, així és, molt bé, així molt bé ho has descrit, no? I què vol dir això?
Això què vol dir?
En què es tradueix, no? Doncs es tradueix en que demà, dia 14 d'abril, a les 6 de la tarda, hem programat doncs un taller, un show de ciència per al públic familiar, que porta per títol Sorprèn, però és ciència.
Com em coneixes, Maribel, eh? Com em coneixes? Sí. Em tentes cada cap de setmana amb les activitats de ciència, que ja saps que m'encanten, eh?
Sí, sí. Aquesta és una aposta nova de Caixa Fòrum Lleida, la qual doncs han volgut doncs preparar doncs l'auditori de Caixa Fòrum per preparar doncs aquesta activitat, una activitat que serà doncs eminentment participativa, adreçada doncs als nens i nenes de a partir de 6 anys en endavant, els quals doncs tindran la possibilitat doncs de participar i d'experimentar, no? Descobriran com objectes de la nostra vida quotidiana, col·locant-los doncs una sèrie doncs d'aparells o una sèrie de sensors, poden reaccionar. I aquestes reaccions doncs les veurem en pantalla gran, en la pantalla doncs de cinema.
O sigui, això, per recapitular, perquè la gent diu, això es fa a l'auditori del Caixa Fòrum, però amb un aforament reduït.
Amb un aforament.
Per què? Perquè aniran fent participar a la canalla que caigui a la sala.
Així és.
Podran pujar a l'escenari.
Aquest és l'objectiu principal i prioritari.
Fer l'experiment, i hi haurà una càmera enfocant l'experiment i tirant la imatge a pantalla gran perquè la gent que ens quedem asseguts, jo veus que ho dic en primera persona, perquè jo seré el primer que vindré, ho puguem anar veient.
Sí, sí.
I ens ho explicaran.
Tindrem doncs un monitor que ens anirà explicant doncs tots els passos i totes les reaccions d'aquests materials, d'aquests aparells, d'aquests sensors.
Molt bé, això és una activitat de les habituals de familiar del Caixa Fòrum, d'una hora aproximadament de durada, per tant, tranquils, que els nens no tindran ganes de marxar, de totes maneres, voldran seguir estant allí tocant, però vaja, vull dir que no s'acaba fent pesada. A les 6 de la tarda, demà.
Demà a les 6 de la tarda, sí, així és. I diumenge, per concloure doncs, aquest cap de setmana doncs, familiar. A les 12 del migdia hem programat doncs, una visita doncs, guiada a l'exposició Ramon Pichot, dels quatre gats a la Maison Gos. És una, visita doncs, adreçada als nens i nenes a partir de 8 anys, els quals juntament doncs, amb la seva família visitaran l'exposició. En aquesta ocasió doncs, tindrem una monitora que els anirà doncs, una monitora en la qual doncs, els anirà conduint per aquest recorregut de l'exposició i al mateix temps doncs, els hi facilitarà la possibilitat de realitzar doncs, un seguit d'activitats doncs, per poder comprendre doncs, l'exposició que es podrà visitar doncs, fins al dia 22 de juliol a Caixa Fòrum Lleida.
Per tant, que ens ho diu la Maribel, que ja és una visita familiar la d'aquest diumenge a les 12 del migdia, per tant, ja saben que hi ha nens i ja saben com explicar-ho perquè els nens no s'avorreixin o no estiguin com de més. No, que això va encarat dels nens, els nens i els pares, doncs no et vull dir el que acabes aprenent amb aquestes visites guiades.
Sí, és, hem tipificat aquesta visita adreçada doncs, als nens i nenes a partir de 8 anys, però som conscients de que les famílies doncs, porten nens de diverses edats i aquesta és la gràcia, no? La monitora doncs, que conduirà per les sales del Caixa Fòrum doncs, adaptarà doncs, el discurs tenint present doncs, l'edat de tots els participants.
Molt bé. I la setmana vinent, recordo que Ramon Pichot està fins al 22 de juliol, però tampoc el que ens esperem l'últim dia, i tampoc el que hi anem un cop només. Si hi anem més d'una vegada, sempre descobrirem coses noves i que una de les visites que fem sigui guiada.
Així és, cada dissabte pel públic general a 6:45.
Jo, de veritat,
oferim, si algú, doncs, aquesta possibilitat.
Si algú ens escolta i ha tingut aquesta experiència, ens pot enviar doncs, un missatge de WhatsApp, per exemple, o trucar-nos i dir, escolta, tens raó, que sí, que jo no m'ho creia, però un cop fas la visita guiada, després descobreixes 40.000 coses que et passen desapercebudes. Per tant, les visites guiades que hi són permanentment al Caixa Fòrum. I la setmana vinent, dijous, a les 7 de la tarda, teniu una nova edició del cicle Trobades amb.
Així és, amb una convidada d'excepció, si em permeteu. Tindrem, doncs, a la directora de cinema, Carla Simón. Carla Simón és coneguda per haver doncs, dirigit la pel·lícula Estiu 1993, una òpera prima, per la qual doncs, ha estat guardonada doncs, amb nombrosos premis. Ha estat recent guanyadora doncs, del Goya a la millor direcció novella. També doncs, ha estat doncs, guardonada en els premis Gaudí, també al Festival de Màlaga, és a dir, un llarg etcètera. No? I tindrem doncs, la possibilitat, a través d'aquesta doncs, trobada el proper dijous, dia 19 d'abril, a les 7 de la tarda, de descobrir aquesta trajectòria doncs, que la configuren com una de les personalitats en el món del cinema doncs, català i també doncs, espanyol.
Molt bé, doncs són d'aquestes activitats també magnífiques, que primer no t'ho penses quan te la presenten, però quan les gaudeixes veus, perquè això de seure del costat d'una persona que després la pots acabar de conèixer i pots preguntar coses de la seva vida o de la seva obra, val la pena. La gent que surt sempre fa una bona valoració, per tant, escolta, si t'interessa el menys mínim detall de la Carla Simón, t'ho recordo que estarà aquest dijous vinent a les 7 de la tarda al Caixa Fòrum des del cicle de Trobades amb. Gràcies, Maribel.
Gràcies a vosaltres.
Anem a saltar cap a l'auditori Enric Granados, on la Puri Terrado avui ja ens han presentat al migdia. O sigui, ens han estat durant 2 anys, no un, 2 anys, apretant i presentant-nos-ho tot de Enric Granados. Però tot. I això és bo, tot i que després la gent som de memòria difícil, però hem conegut molts detalls i sobretot moltes facetes musicals de l'Enric Granados. Doncs avui heu presentat un nou any.
Doncs sí.
I molt important, també, eh?
Doncs sí, perquè fem el 75è aniversari de la mort de Ricard Viñas. Va morir l'any 43 i ell va tindre una vida més dilatada que Enric Granados, però van ser coetanis i van ser companys d'aventures per París i, a més, d'aventures per altres indrets, com és a Lleida, no?, que van venir a fer concerts conjuntament. I bé, doncs teníem ganes de poder també explicar una mica la figura de Ricard Viñas, que no és solament una plaça.
Correcte. A més, a part, hi ha una... almenys de quan jo era jove, amb unes edats era molt coneguda. Sí. Quedem a Ricardo.
Quedem a Ricardo.
Avui en dia no sé si ha canviat això, però és veritat que Ricard Vinyes tothom ho coneix. Però és que, a més, a part d'una plaça, va ser un pianista.
Un pianista molt conegut, molt, molt reconegut, a més, especialment a França era com una estrella i a París, doncs, encara més. I, per tant, però no solament a França, sinó que hi va estar donant concerts per tot el món, per Sud-amèrica, per tot arreu.
I quins lligams teníem, Lleida?
I va néixer a Lleida.
Va néixer a Lleida.
Sí, i
va
viure molt temps, o? Lleidata. El que passa que va anar a estudiar molt jovenet a París i es van quedar a viure allà, ja, no? Però després, a la guerra, ell va morir a Barcelona, perquè amb la Guerra Mundial, doncs, també es va trobar... que no.
Però era de Lleida.
Sí. Sí, sí.
I no en va renegar mai.
No, i ell, a més, va portar amics seus de França, els portava aquí.
Correcte, que ho has explicat
i
aquí.
I a Enrique Granados, igualment, li va fer sorgir la seva veta lleidatana, no?, Enrique Granados.
Per tant, tenim per endavant tot un any de any Vinyes,
sí.
L'any Vinyes, amb aquest 75 aniversari de la seva mort, que conclourà el proper març del 2019. I ja l'heu presentat aquest any. Escolta, ja ho sé que moltes coses encara no les pots desvellar.
Sí, però, sí, ho desvello tot.
Però hi haurà coses interessants amb aquest any Vinyes.
Sí, sí.
Mira, n'hi ha una que nosaltres ja la coneixem.
A més, el que guany, la persona que hi haurà un sorteig, que la persona que guanyarà un cap de setmana de viatge.
Això serà a final de juny?
El 30 de juny.
30 de juny, tenim temps, però està en marxa. De fet, ja les inscripcions ja s'han tancat. Per tant, a hores d'ara...
Sí, sí, està anunciat ja el programa de temporada.
Molt bé, doncs ja l'heu presentat avui, el any Vinyes.
Sí.
Més d'un dia em sortirà l'any Granados,
sí,
encara.
Sí, sí, a mi em passa també.
És l'any Vinyes.
Home, jo vull remarcar que tindrem, ja hem tingut el cicle de piano Ricard Vinyes amb els guanyadors del concurs que han actuat durant aquests mesos i el concert de la setmana passada del Jordi Ferran també com a lleidatà també emblemàtic i vull destacar que tindrem dos primeres figures mundials, el Vladimir Ashkenazy amb l'orquestra de Cadaqués. Vladimir Ashkenazy és una primera figura mundial del piano i de la direcció d'orquestra, en aquest cas ell vindrà a dirigir perquè ja és un nom molt gran, però és allò que dius, a mi m'agrada dir Vladimir Ashkenazy a Lleida, no? Que el titular sigui aquest, que la... perquè realment és un event extraordinari. I també tindrem un dels grans pianistes mundials, que és l'Arkady Volodos, un rus, que té una sensibilitat musical extraordinària i que omple pavellons, omple passions, dona.
Doncs a veure si Lleida es queda petita.
Doncs
de totes
confiem.
Maneres, des d'aquí, el que confiem. Hem de fer és fer pedagogia i explicar qui són aquesta gent perquè la gent vingui convençut a què volen venir a veure i que sortiran encantats, això no cal dubtar-ho.
Llavors, també tindrem un cicle de 4 concerts en 4 dijous. Ja ho explicaré...
Bueno, això ho anirem explicant perquè tenim un any pel davant,
però
que sapigueu que comencem l'any Vinyes.
Sí,
any Vinyes.
I farem també una exposició de cartells que tenim a l'arxiu, tots els cartells dels concerts que va fer per tot el món i ho farem en col·laboració amb la Diputació.
Molt bé. Diumenge, a l'Auditori Municipal Enric Granados, a 8:15 del vespre, teniu un concert de música barroca.
Sí. Es diu l'Alessandro Amante i és un recital que dibuixa la figura de l'Alexandre el Gran a través de les òperes que li van dedicar els grans compositors de l'època de finals del segle XVII i mig segle del segle XVIII. I pensem que Alexandre el Gran, doncs, és el...
Això és l'Alejandro Magno, no?
Sí, Alejandro Magno. És la figura a la que se li ha dedicat més òperes de totes les figures que hi ha hagut. 65 òperes, més de 65 òperes se li han dedicat.
O sigui, va ser important aquesta persona, aquesta figura.
Home, Alexandre Magno, sí.
Jo és que tinc més debilitat per Ricardo Corazón de León. Ja? Dic per afinitat de nom, però vaja, sí, sí.
I llavors va ser una figura complexa, contradictòria, i aquí tindrem un viatge a la seva vida, la seva manera de ser, i també un viatge musical de diferents estils musicals per l'evolució d'aquests 75 anys de compositors que li van dedicar les seves obres. En aquest sentit, doncs, tindrem diferents estils, però un fil conductor que serà el Xavier Sabata, el contratenor, que és una de les primeres figures també mundials i no...
no em costa res, o sigui, no és una pretensió, sinó que és una constatació, mm-hmm. no? I volem animar tothom que vingui, perquè realment serà un concert extraordinari amb l'Orquestra Vespres de Renadí.
Doncs això serà diumenge, 7:45...
No, després... a les 7 de la tarda.
Perdó, a les 7 de la tarda, no diguem després que no hem avisat, perquè després és el que em fa més ràbia, que et creu és algú pel carrer et diu... Si ho hagués sapigut... No, t'ho he dit. T'ho he dit jo, t'ho he dit la Puri, t'ho ha dit l'Antònia, t'ho ha dit la Maribel, ja t'ho hem dit, eh? Per tant, feu-nos cas, de veritat. Jo sempre dic el mateix, les propostes que fem des de l'Espai Groc, per exemple, són d'aquelles que no et defraudaran. O sigui, només cas que escoltis les explicacions que fem cadascú, jo menys, jo només soc el conductor, però les explicacions que dona la Puri, la Maribel o l'Antònia, i veureu que val la pena. Escolta, avui ho deixem aquí, perquè ara tot seguit estarà amb nosaltres el Xavi Amat, que ens parlarà de les dues cares de les noves tecnologies, noves addiccions i e-teràpies, que els temps canvien i els problemes nous també apareixen. Antònia Capdevila, Maribel Tos i Puri Terrado, gràcies per estar amb nosaltres, bon cap de setmana.
Igualment.
Bon cap de setmana.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
I ho hem dit al principi del programa, però avui estan fent unes jornades molt interessants des de Orum Center, que han comptat amb la col·laboració de la Universitat de Lleida. Han engegat a 9:45 del matí i nosaltres hem agafat el cap de psicologia del centre Orum i li hem dit, escolta, Xavi, t'has d'escapar un moment, estan aquí al campus de Cap Pont i has de venir aquí a la ràdio per explicar-nos què esteu fent. Xavi Amat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, i gràcies per convidar-nos.
Jo sé que el break de cafè ja l'heu fet fa una estona,
sí.
Però jo crec que era un tema, i ara bromes a part, és un tema suficientment important com per veure els actors que s'han involucrat en aquesta jornada, no només ja la Universitat de Lleida, sinó també la Facultat de Ciències de l'Educació i de Psicologia.
I el Departament d'Ensenyament també, sí.
I el Departament d'Ensenyament i Orum Center, en aquesta jornada que porta per títol Les dues cares de les noves tecnologies.
Sí.
Xavi, les noves tecnologies, benvingudes siguin.
Correcte, sí, sí.
Com tot.
Com tot, sí, sí.
Però també porten alguna cosa que desajusta una mica el dia a dia de les persones. Sí. Problemes porten.
Sí, sí. Ara ho estàvem parlant, ara ja havíem parlat de diversos ponents, l'Ivan, que comentava ja també, que aquestes jornades són unes jornades que són atípiques, diguem-ho així, perquè hem pogut ajuntar, per un costat, les noves tecnologies i en la mateixa jornada, el mateix dia, estem fent també, estem parlant de lo que són les noves addiccions que estan fent en la situació que ens trobem ara mm-hmm. actualment.
Digue'm aquesta xifra que m'has dit abans, fora de l'entrevista, ho dic perquè amb aquesta xifra es justifica totalment tot el que parlarem a partir d'ara.
Sí, sí, sí. Encara sigui en el Plan Nacional aquí a Espanya, s'ha detectat en el Plan Nacional de les addiccions que el 18% aproximadament de la gent jove, dels 14 fins als 18 anys, estan portant problemes greus, sinó problemes greus d'addiccions a les noves tecnologies.
Dels 14 als 18 anys.
Dels 14 als 18 anys.
Un 18%, problemes greus.
Sí, i això és ara del febrer del 2018, estic dient, que ho vam publicar a la notícia i en el Plan Nacional va sortir tot aquest tema. I d'aquestos, l'1%, concretament els que són el 0,9%, amb jocs online. I el 44%, la resta de la població, amb problemes de joc online. O sigui que estem en una situació que cada vegada anem creixendo. I llavors, clar, és una situació, com te comentava, de que hem de començar ja a pedalejar tots, però no solament els psicòlegs, allò que diuen, doncs mira, el meu fill té un problema amb el joc online, o jocs, o en videojoc, o en les xarxes socials, el porta el psicòleg. No, pare, no et confonguis. Som nosaltres i hem d'intervindre tots una sèrie d'actors i dispositius amb aquesta línia.
Mm-hmm. Sota quin és l'objectiu d'aquesta jornada? Perquè està oberta a tothom, professionals, sí. Persones, qualsevol persona inquieta pel tema, tothom.
Sí, sí, ara parlava amb un pare que estava allí, que diu, ostres, no sabia tot això que es pot fer en la realitat virtual, o el que comentava el Marc Massiva en el programa Desconnecta, no? En el sentit de que la jornada pot vindre tothom, és a dir, que el que l'hem fet i està fent és que els ponents s'han adaptat a que vam dir, vindran tècnics, però també vindran pares, també vindran mares, o totes aquelles persones que estiguin interessades en les noves tecnologies, per un costat en teràpia online, però també amb els problemes de les noves addiccions, vull dir que està obert a tots els públics, en aquest sentit.
Mm-hmm. Suposo que anava a preguntar, hi ha conscienciació d'aquest problema a la societat actual? Suposo que no, perquè si no, no tindria aquesta raó de ser.
No.
O sigui, és a dir, la gent no som conscients de que no. Això és un problema.
No, ho veiem d'una forma molt alegre, és a dir, va haver un programa també per la tele que parlava de, va ser molt interessant, que em vaig sentir molt reflectit, i el meu equip també, en el tema de les pantalles, no? Es deien les pantalles, on veiem, ells parlaven, i jo estic d'acord amb ells, de l'epidèmia invisible que està venint. Perquè, clar, comencem a veure ja problemes, ja no solament amb els adults o els adolescents, sinó també els nanos petits, de 4, 5, 6 anyets, amb conductes d'aïllament social, conductes que ficarem en altres etiquetes perquè són d'aïllament, no? D'introversió. Ara bé, tu quan agafes amb aquest nano i li dius als pares, saps què? que no vegi tant al YouTube la Peppa Pig o diferents vídeos, i que utilitzi menys el que seria el mòbil o la tablet, veus que aquestes conductes al cap d'un temps comencen a millorar. Per tant, què passa aquí? Què és el que estan dient els neuros? Que clar, són generadors de dopamina. Clar, si això és un generador de dopamina en el qual no hi ha cap substància, per tant, el meu cervell està produint el mòbil, està produint tablet, està produint, és a dir, els circuits de recompensa de la dopamina comencen a establir-se d'una forma determinada. On vull anar a parar amb això? Clar, no hi ha substància, però sí que hi ha algo, un input que fa que tu vulguis, i d'aquí comencem a veure les addiccions, enganxes. Quan parlen els adolescents, me diuen moltes vegades els pares, és que està tot el dia enganxat aquest xaval meu. El veus al matí amb el mòbil, al migdia amb el mòbil, sopant amb el mòbil. És que el mòbil porta a ser una extensió, en aquest cas, no?
Clar, però aquí ja hem de detectar, quan ens diuen aquestes frases, és que tot el dia està al mòbil, aquí potser ja hi ha un problema d'addicció. Almenys s'ha de valorar.
Correcte.
S'ha de valorar, perquè cada cas és diferent.
Sí, hem de veure. Llavors és quan, jo a vegades amb broma els hi faig, molt fàcil, si el teu fill o tu mateix, o a vegades nosaltres els adults, aquí no s'escapa ningú, Ricard,
Sí, adults, correcte.
Dius, és que jo estic enganxat, Xavi, dic molt fàcil. Jo d'una forma molt, jo soc molt planera, soc d'aquí de la Plana de Lleida, dic molt fàcil, agafes el mòbil el dia que no treballis, d'acord? Sobretot el dia de treball, però ja me trobo la resposta, no? És que treballo. No, tu agafes el dia que no treballis. Agafes el mòbil i el guardes a un calaix de casa. I a veure què passa si pots passar 24 hores sense mòbil. Dic, però te poden trucar per telèfon, no et preocupis, agafes un zapatòfono d'aquells, d'acord? Uh-huh. O via telèfono fijo i tu pots anar parlant, però no et pots utilitzar l'internet. Tot el que és l'internet, sense utilitzar trucades a qui vulguis per telèfon, totes les que vulguis, però internet no pots utilitzar. I hasta missatges de SMS, te deixo, també. Però 24 hores. Si tu superes aquestes 24 hores, automàticament, jo amb tu no estic parlant de problemes d'addicció a les noves tecnologies.
Sí. Ara t'estava escoltant i estava fent com un viatge en el temps a una altra pantalla, la televisió.
Ostres!
La televisió, quan estem parlant de fa 20-25 anys...
Sí.
Es va començar a considerar un problema a les llars.
Sí.
Perquè
sí,
a més la gent tenia més d'una televisió, cadascú volia veure el seu programa i cadascú se n'anava en una habitació diferent.
Sí.
Que fins i tot es va aconsellar, jo crec que amb bon criteri, no posar televisions a les habitacions dels nens,
sí,
als
sí,
dormitoris.
Sí. I seguim així, sí.
Però allò ja va ser un avís.
Sí, i clar...
I segueix sent-ho, eh?
També, és a dir, ara què passa? Que els professionals, diem, això és un mal menor dintre d'un mal major. Ricard, en aquest sentit. Quina és la diferència? M'hi diràs, pues, ja, també en l'ús i abús que es pot fer del mòbil, però clar, és que el mòbil te permet entrar en el món de l'internet, de les xarxes, de l'internet. Clar, la tele és estàtica, tu no pots interactuar. Cuidado, i ara comencen a veure teles que interactues i pots fer moltes interaccions.
Sí, correcte. L'internet és la evolució.
Ahí està. Però el nivell de la tablet o el nivell de l'ordinador o el nivell del mòbil que el portes tot el dia a sobre no és el mateix de la tele. Per tant, aquí és una de les grans diferències.
Xavier, hi ha esperança, hi ha cura?
Sí, home, per això...
Hi ha tractament?
Home, i tant, gràcies a Déu, per això estem... L'únic que estem fent nosaltres a les jornades és fer una mica d'informació, prevenció, i que nosaltres parlem tots plegats, tots els dispositius, tota la gent que està ficada. Però clar, ens hem de ficar les piles tots en aquesta línia, perquè esto está por venir, com diria algú que conec. Esto está por venir. El que fem ara és dir, escolteu-lo, que la cosa està en marxa. Sant Joan de Déu, que ve l'Àlex Palau, ell ens parlarà durant el matí de la seva unitat. O sigui, Sant Joan de Déu d'aquí de Lleida té una unitat d'addicció. O sigui, tenen tot un equip ja amb aquest tema per a tots els nens. Per tant, ja estan dient que cuidado que aquí el que està passant. Ara, esperança n'hi ha, com a això segur.
Avui esteu fins a 6:15 de la tarda, però clar, demà ja és un nou dia, i si la gent diu, escolta, jo ara estic escoltant el Xavier Amat, de la jornada no me n'havia assabentat i no hi he anat, però el tema m'agrada, o crec que puc tenir un problema, o crec que conec algú que pot arribar a tenir un problema, que l'hem de valorar, doncs podeu anar a veure el Xavi Amat i a tot el seu equip. Recordem que el Xavi Amat és el cap de psicologia del centre Òrum, que està en el carrer Ballester número 8, als Baixos, i que els trobeu a internet a www.orumcenter.cat. www.orumcenter.cat. Escolta, si t'has de connectar a internet per mirar un moment la plana web, això sí que t'ho dic sempre, eh? Però si tens un moment, camina i te'n vas al carrer Ballester número 8, als Baixos, i demana pel Xavi Amat i tot el seu equip us atendran, perquè és bo que si sospitem que hi ha alguna cosa, com tot, quan abans millor.
Sí, la base és la prevenció, en aquest cas.
És que potser ens asseiem, parlem i diem, escolta, això res, ja veureu, fent quatre normes, quatre actuacions a nivell familiar, no només al nen o a la persona que creiem que està afectat, sinó a tota la seva envoltura, veureu que canviant quatre hàbits això millora. Ara, si ens esperem un parell d'anys a venir, doncs allò ens potser podem parlar d'algo més greu.
Clar, és per això, la intervenció, llavors, tècnica dels terapeutes és molt més complexa. Ara, quan tu fas la prevenció o els primers moments, els primers estadis, és, diguéssim, molt més fàcil poder fer una intervenció molt més ràpida amb solucions també més a curt plaç amb aquesta idea.
Doncs a orumcenter.cat o, si no, al carrer Ballester número 1, Baixos. Xavi, escolta, que t'agraeixo moltíssim que t'haguis acostat. Ja sé que marxes volant una altra vegada cap a aquesta jornada, les dues cares de les noves tecnologies a la Universitat de Lleida, parlant de noves addiccions i d'e-teràpia. Xavi Amat, cap de psicologia del centre Òrum, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, Ricord. Moltes gràcies.
I ens falta no res, eh? Ja estem a les dues. Escolta, que acabis de passar un bon divendres. Aprofita el cap de setmana, si igual el temps que faci, però aprofita el que costa molt d'arribar. I dilluns hi tornem, 12:20. Ara mateix, per exemple, no està plovent a la ciutat de Lleida.